tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat. Aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer saludem, com fem sempre els dimecres en aquesta hora, el Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Jordi, avui parlarem de molts temes. Hem de parlar de monopolis o coses d'aquestes, que sempre ens fa gràcia parlar-ne. Hem de parlar també d'intel·ligència artificial. Tindrem diverses novetats en coses d'iPhones i Apples. Bueno, de xarxes en general, de videojocs, de tot, eh?
Sí, tenim una mica de tot. No és un programa molt dens, però tenim força novetats.
Doncs vinga, va, entrem en matèria i així veureu tot el que hem preparat pel programa d'avui. Escolta, Jordi, per cert, una cosa, també tenim algo del concurs avui, eh? Si no me'n recordo malament.
Sí, sí, tenim nova pregunta.
Vinga, va, entrem. Bé, doncs entrem en matèria. Com diem, avui la música la posarà un duet de DJs i productors, s'anomenen Angara, i amb ells començarem parlant, com diem, de monopolis. Per què monopolis? Perquè si fa un parell de setmanes parlàvem de les xifres extraordinàries que pagava Google a Apple pel seu predomini als mòbils de la poma, doncs avui sabem, o han filtrat d'alguna manera o altra gràcies a certs processos judicials, què és el que paga Google a Samsung.
Sí, l'altra companyia, en aquest cas de mòbils Android, que és la companyia Samsung, doncs sembla ser que Google va arribar a pagar 8.000 milions de dòlars per imposar els seus serveis per defecte a tots els mòbils de la companyia Samsung. Una xifra astronòmica.
Doncs 8.000 milions, Jordi, donen per a molt, eh?
Sí, donen per a molt, i amb alguns segurament ens ficarem les mans al cap després de veure la quantitat de milions de dòlars que va pagar Apple, la quantitat de milions que ha pagat a Samsung, i també altres quantitats que ha pagat altres companyies.
Sí, de fet, hem sabut aquestes dues, però quan el riu sona, no? Allò que diuen, si ha pagat aquestes dues companyies, vol dir que deu ser habitual, eh? Això de pagar.
Sí, també ens preguntarem per què Google ha pagat tants diners a Samsung, i és que la meitat dels usuaris del Play Store de Google són de mòbil Samsung.
O sigui, encara que en certs països hi pugui haver més o mòbils o menys d'algun tipus, si mirem a nivell global, la meitat de mòbils Android que volten pel món, podríem dir més o menys, o que com a mínim fan descàrregues i són habituals en Google Play, són de Samsung.
Sí, per tant, són xifres molt potents, molt grans, i per aquest motiu també Google els hi ha pagat tants diners. Sembla ser que el nom en clau que per part de Google rep aquest projecte on dona diners als fabricants perquè el fiquen com a predeterminat, s'anomena Project Banyan.
Doncs Jordi, crida l'atenció perquè, de fet, de Samsung tenen fins i tot botiga d'aplicacions pròpies, però la de Google passa per davant, clar.
Sí, correcte. Els hi surt més a compte ficar la de Google després de saber les quantitats aquestes que no imposar la seva pròpia. Això l'únic que fa és crear un monopoli impossible d'abatre, per dir-ho així, un monopoli de facto que s'anomena, i per tant, bueno, fins i tot aquí ja ho estan investigant i són pràctiques abusives de monopoli i, bueno, gens bones, penso, pels usuaris.
Doncs com veiem l'altra setmana, que la poma no és una botiga d'aplicacions, lògicament, però sí que és el predomini en el fet del cercador i tot, i certes aplicacions.
Sí, sí, sí.
Aquí no, aquí directament són totes les aplicacions, botiga,
les
tot,
de Google. Sí,
tot
sí.
Per defecte les de Google. O sigui, elles han de ser les que surten per davant, tot i que després l'usuari es pugui instal·lar altres alternatives.
Sí, sembla ser que això l'únic que ha fet és obrir la veda, no?, perquè Google pugui rebre més demandes i més investigacions sobre el cas. S'acabarà despejant, bueno, s'acabarà sabent tot.
O no, o acabaran pagant allà on faci falta, eh?
Sí, sí, sí.
També volem parlar-vos d'Amazon, perquè està desenvolupant un model d'intel·ligència artificial i diuen ells, clar, que diran ells, no?, però diuen que serà el doble de complex que no pas és ChatGPT.
Sí, Amazon podria ser, bueno, vam anunciar que havia comprat una companyia d'intel·ligència artificial, però sembla ser que també està, possiblement a partir d'aquesta que ho comprat, desenvolupant un model d'intel·ligència artificial que és el doble de complex de ChatGPT. Veurem si també és el doble d'eficient.
Sí, de fet, això és el que ens han dit. El doble de complex. Què vol dir el doble de complex? Vol dir que fa el doble de càlculs a l'hora de buscar una resposta.
O sí, o diguem que és el doble intel·ligent, no? Que si ho podem definir com a intel·ligències, les IAs, pues el doble intel·ligent que ChatGPT.
Clar, de fet, ningú, això és el que diuen ells, però ningú l'ha pogut provar. Clar, des de quan surts al punt de que ningú ha pogut provar, no ho sabem encara si és així, o ja hi ha males llengües que diuen que potser aquest plus d'intel·ligència que tindrà estarà dirigit a pensar simple davant de qualsevol resposta com ens pot vendre alguna cosa, no?
Sí, sembla ser que el nom en clau d'aquesta IA serà Olympus i és el nom amb què l'ha batejat la mateixa Amazon. Sembla ser que utilitzarà més de 2.000 bilions de paràmetres, una quantitat que permet ampliar en gran mesura les variables que, per exemple, utilitza el ChatGPT i també les variables que ens pot donar com a respostes a partir de les nostres preguntes.
Doncs per potència no serà i per capacitat tampoc, perquè recordeu que Amazon és el propietari de la gran major part d'allotjaments que volten pel món, o sigui, servidors per allotjar-lo i per a fer la computació de tot això suposo que no aniran justos,
però...
Altre tema és el que diem, si tots aquests extres de còmputs seran per a donar-nos una resposta més acurada o més opcions de resposta, o seran directament per estar pensant sempre què pregunta aquest, què li puc vendre, no?
Sí, sí, bueno, en tot cas ens apuntarem aquest nom d'Olympus, no? Relacionat amb el lloc dels déus grecs, pues bé, a veure si...
Serà la nova Alexa, potser, eh?
Sí, sí, serà la nova Alexa, o el nou ChatGPT molt més potent.
Parlarem també de Canon, no? Canon, segurament si us diem el nom de Canon, Jordi, a mi el primer que em ve al cap són càmeres, eh?
Sí, càmeres o impressores, també. Molt populars. Mm-hmm.
Doncs Canon el que vol ara és desafiar ASML i ho vol fer amb una nova tecnologia de fabricació de xips.
Sí, moltes vegades us parlem de TSMC, que és una companyia que fabrica xips, però també és molt popular dintre del món dels xips, ASML, que bàsicament és el fabricant que té les màquines per fabricar xips, que és molt diferent. Té un monopoli també en absolut en aquest camp.
Diguéssim que n'hi ha alguns que fabriquen, però per fabricar fa falta màquines. I aquestes màquines, ASML, es van portar al mercat a l'aigua fa molts anys, perquè va inventar un sistema que superava els de la competència. Hi havia altres fabricants, com Philips o altres, que intentaven fer també un sistema, però el de ASML va ser el que va triomfar. I ara podríem dir que acabem comprant un xip fabricat per Qualcomm, per Samsung o per TSMC, qui sigui, segurament la màquina que l'ha fabricat és de ASML.
Sí, per tant, és una companyia que té un monopoli i sembla ser que Canon li vol rivalitzar aquest monopoli.
Doncs, què en sabem d'aquesta aposta de Canon, que és molt ambiciosa, no?
Sí, bàsicament el que vol fer és fabricar màquines que ens permeten fer xips a 2 nanòmetres, amb litografia EUV.
Doncs és increïble que Canon s'arrisqui, no, a entrar en aquest mercat, perquè estem parlant de què, segons ells diuen, és una tècnica completament revolucionària i que tindrà un preu d'un dígit menys que les eines que tenim fins ara.
Sí, és a dir, que les màquines que fabricarà Canon seran molt més econòmiques que les que actualment té el mercat ASML.
Jordi, quan parlem de molt més econòmiques, un dígit menys vol dir 10 vegades més barates.
Sí, per tant, bueno, veurem si amb 10 vegades més barat fabriquen el mateix, doncs, bueno, veurem. En principi tot això només ha de beneficiar l'usuari, no? Que si els costos de fabricació baixen, i amb més competència, doncs al final ens beneficiaran a tots.
Veurem què tal li surt aquesta aventura a Canon. Altres ho han provat i s'han retirat. Recordem que us diem fa un moment que no era l'única ASML la que havia entrat al mercat, a la competició, per vendre màquines, i els altres es van acabar rendint, com qui diu.
Sí, cal dir que Canon no és qualsevol, és una companyia que té una gran reputació en el segment òptic, per exemple, en el segment de les càmeres, fotos i vídeo, també a la fabricació d'impressores, com hem dit, i també dintre del món dels semiconductors no hi havia entrat, però potser que hi entro per tot lo gran.
Doncs veurem, estarem pendents i és possible que aviat tinguem una nova tecnologia de fabricació de xips molt més econòmica. Benvinguda sigui pels usuaris. Anem a parlar d'Apple. Han dit que avui tenien diverses notícies relacionades amb el seu ecosistema. La primera que us volem dir és que ha retardat o anuncia que retarda el desenvolupament de l'iOS 18, el WatchOS 11 i altres sistemes. Per què? Doncs per centrar-se en les actualitzacions del 17.
Sí, en principi suposem que és una bona notícia. Això vol dir que possiblement les dates de sortida de l'iOS 18 i altres es retardaran una mica, però bàsicament el que volen fer-hi és versions més estables i millors de les actuals, com és l'iOS 17, la que porta pues, tots els iPhones i la versió una mica modificada dels iPads.
Doncs sí, recordeu que des de que va sortir el 17 no ha estat exempt de problemes. Van traure mòbils, la gent es queixava dels mòbils i després va resultar que la culpa no era tant dels mòbils, sinó era del sistema operatiu. I a partir d'aquí van començar a arreglar petits o mitjans errors que hi havien aparegut.
Sí, sembla ser que les versions d'iOS 17 estan tenint més errors del previst i per això Apple se centrarà en aquestes estabilitzacions i millores. Sembla ser que també l'Apple Watch OS 10, que equipa ara els smartwatches d'Apple, doncs també està tenint més problemes de l'habitual amb aquesta nova versió.
De fet, en els rellotges hi ha qui parla de que la bateria es drena molt ràpid i que no és culpa de que la bateria sigui dolenta ni que el rellotge gasti massa, sinó que el sistema operatiu està consumint molt. També havia passat amb els primers iPhones, això ja ho van arreglar, però encara hi ha altres problemes, eh? Problemes menors que van arreglant poquet a poquet.
Sí, sembla ser que Apple ha ordenat a tots els seus enginyers o als caps d'enginyers que els seus esforços es centrin a actualitzacions de programari per als sistemes actuals.
Doncs veurem si ho solucionen aviat i podem saltar cap a desenvolupar bé la següent versió o haurem de veure un retras d'un any, i podria arribar a veure un retras d'un any, no?
Bueno, ho veurem.
De moment, l'iOS 17 continua, a part de corregint errors, afegint noves funcionalitats. I ara sabem que la versió 17.2 beta ha afegit l'opció per gravar vídeo espacial que és compatible amb les Apple Vision Pro. És un pas natural, Jordi, si vols vendre els teus productes.
Sí, recordem que Apple es vol ficar dintre del món de la realitat virtual amb les seves ulleres Apple Vision Pro, que han de sortir properament, l'any que ve, per això. Pues sembla ser que algunes de les novetats de l'iOS 17.2 ja van destinades a aquestes noves ulleres de realitat virtual.
Doncs la primera cosa que necessitarem és aquest suport per gravar vídeo espacial en 3D.
Sí, que bàsicament això després ho el podrem disfrutar amb les ulleres Vision Pro. Uh-huh.
Doncs quan activem aquesta nova funció apareix una nova opció espacial a l'hora de gravar vídeo. Què vol dir això? Doncs que l'iPhone és capaç de gravar un tipus de vídeo que posteriorment es pot veure a l'aplicació Fotos de les properes, com dius Jordi, ulleres d'Apple que no tindrem fins l'any que ve. Però clar, si traus unes ulleres i no hi ha res per veure amb elles, una mica de frustració. Per això suposem que ja s'avançaran traient la capacitat de generar continguts.
Sí, sí, sí.
Doncs veurem, tot plegat, és la versió beta, quan es pugui provar la gent la tingui al carrer potser no tindrà una gran implantació perquè si encara no tens la manera de gaudir-ne qui ho gravarà, no? Però bueno, bo és que hi sigui. Anem a parlar també de més coses que es van filtrant i és que els iPhone 16 diuen que comptaran amb millores en intel·ligència artificial generativa, això sí, sense grans canvis de maquinari.
Sí, Apple no ha començat amb el bon peu amb el llançament dels seus iPhones 15, sobretot pels problemes que li està portant l'iOS 17, com us estem explicant, però sembla ser que les versions de l'iOS 18 es veuran endarrerides, però els nous iPhones ja han anunciat que comptaran amb millores d'intel·ligència artificial generativa, és a dir, les millores, per exemple, que ens ofereix el ChatGPT.
De totes maneres, estem parlant, com dèiem, d'uns iPhone 16 que no s'esperen fins al setembre de l'any que ve, eh? Encara sí. Tenen marge per a treballar-hi amb això, eh?
Sí, per tant, de moment sembla ser que, sobretot basats en els nous chips que traurà Apple, els nous iPhones seran capaços d'aprofitar al màxim totes les millores que ens poden aportar avui en dia les intel·ligències artificials. Uh-huh.
Doncs, a banda d'això, pel que fa a maquinari, no s'espera grans novetats. O sigui, sí que algú diu que potser la Dynamic Island serà més petita o hi haurà una miqueta més de zoom a les càmeres dels models Pro, o fins i tot un botó dedicat a fer captures. Però bueno, tot això són una mica rumors. El que sí que sembla que estarà molt millorada la intel·ligència artificial. Tothom està abocat amb això ara, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs veurem si és veritat que, bueno, diuen que els nous iPhone 16 a partir d'una frase seran capaços de generar-nos tota una imatge o fins i tot de fer qualsevol cosa amb intel·ligència artificial.
Sí, també milloraran molt el Siri, l'assistent virtual d'Apple, perquè bàsicament utilitza un model de llenguatge artificial, també.
Doncs aquest serà la pròxima evolució. Sembla que això és el que ens preparen a CalApple, però ens ho preparen de cara a l'iPhone que sortirà al setembre de l'any vinent. I també sembla que ens preparen una altra cosa, i és un iPhone SE 4.
Sí, la versió més retalladeta i més reduïda d'iPhone, també és la més econòmica, que és l'iPhone SE, comptarà ja amb una quarta versió, que a més sembla ser que ja s'ha anunciat de manera oficial que anirà inclòs el mateix botó d'acció que porten els nous iPhones 15.
Doncs sí, és una de les coses que sabem, tot i que també rep altres herències i com canvis destacats. Un altre canvi destacat, i que tothom segurament tindrà present, i molta gent de fet es comprava un iPhone SE, era per la mida, perquè era més petit que el que és habitual trobar en un mòbil avui en dia. Doncs això s'acaba.
Sí, l'iPhone SE fins ara el teníem sempre amb una pantalleta de 4,7. Per tant, era un mòbil que a dia d'avui encara es queda amb unes dimensions molt reduïdes.
Doncs sembla que no, que ho canvien, això, eh? Sembla que el pròxim serà més gran, la pantalla.
Sí, saltarem ja pràcticament als 6,1 polzades, atençant-se molt al tamany actual d'un iPhone normal.
Mm-hmm. Altres canvis més esperats serien, per exemple, que segurament desapareixerà el Touch ID. Per què? Perquè ja tots els dispositius d'Apple van d'una altra manera.
Sí, els tindrem ja equipats tots amb Face ID. Pràcticament també desapareixeran els marcs. El disseny de l'iPhone SE tenia un munt de marcs. I, bueno, diguem que ja... Bueno, més seguint un...
Sembla un mòbil d'una altra generació. Sí, més petit, sí. Amb més marcs. Sembla un mòbil de fa anys.
Tot i que internament n'ha equipat habitualment amb els processadors actuals.
Doncs sembla que el pròxim serà el que farà el salt, aquest SE 4. A part d'això, també, com dèiem, heretarà aquest botó personalitzable dels iPhones 15, que podrem nosaltres programar, que faci el que vulgui, però no deixarà de ser un iPhone retallat, amb coses justetes.
Sí.
Tindrem només, per exemple, un sol sensor fotogràfic per fer fotos i coses així. També serà el primer iPhone SE que vindrà amb el nou connector, però això no pas perquè Apple vulgui.
Correcte.
Li hauran de canviar l'USB-C perquè estan obligats a fer-ho. Haurem d'esperar una miqueta encara, l'any que ve. I els que no hauran d'esperar l'any que ve seran els propietaris de terminals Samsung, perquè els primers dispositius estan rebent aquesta setmana una gran actualització i sembla que arribaria a tots els dispositius des d'ara fins a finals d'any.
Sí, Samsung ha proporcionat més detalls sobre el seu calendari del llançament del One UI 6, la nova versió d'Android de Samsung amb la seva capa de personalització.
Doncs segons el cronograma que ens han presentat, acabem d'entrar la setmana 45 i això significa que els primers mòbils aquesta setmana rebran aquesta actualització. Segurament no el tindreu perquè són el Galaxy Z Flip 5 i el Fold 5. Mòbils exclusius, plegables i a un preu desorbitat. Però, segons aquest calendari, des d'aquí, que són els primers a finals d'any, hauria d'entrar tothom, no?
Sí, és una actualització que hauria d'anar a tots els terminals de Samsung.
Doncs Jordi, benvinguda sigui i suposem que portarà certes novetats interessants. Encara no l'ha pogut provar la gent. Quan l'hagi provat veurem si cau en gràcia o no cau en gràcia.
Sí, recordem que un dels èxits dels mòbils Samsung sobretot és aquesta capa de personalització que afegeix, no? Que agrada molt als usuaris.
Doncs o la tenen acostumada.
Sí, també pot ser.
També pot ser, perquè recordem, com hem dit abans, que Samsung, la meitat dels mòbils que es connecten a la botiga de Google
són Samsung,
o sigui, aquesta capa està molt estesa. I també volem parlar-vos avui de Huawei, perquè fa un altre canvi, un altre salt al buit, no sé exactament jo per què, però bueno, Huawei deixarà de suportar aplicacions d'Android als seus mòbils.
Sí, fem una mica de recapitulació sobre Huawei i recordem que era una de les companyies que dominava el món a nivell de venda de mòbils. Era la segona companyia del món i en alguns països com Espanya, per exemple, o Catalunya, era el número 1 de fabricant, el que més venia.
Doncs van tindre algun problema amb l'administració Trump, amb els Estats Units, i van començar les retallades.
Sí, la guerra Xina-Estats Units va suposar que el senyor Trump va ficar tot d'imposicions a Huawei en particular, i diguem que cap companyia americana podia tractar amb ells i des d'aquí va començar a tindre les restriccions sobre dispositius, sobre serveis de Google i dispositius Android.
El que va fer Huawei va ser desenvolupar un sistema operatiu propi i treballar sobre aquest sistema operatiu, però al fer aquest sistema operatiu va perdre l'accés a totes les aplicacions de Google. Això no vol dir que nosaltres ens poguéssim baixar una aplicació d'algun lloc, una APK, que més coneix les aplicacions Android, i instal·lar-la.
Sí, bàsicament el que va fer Huawei és traure Harmony OS, que és un sistema operatiu que fan servir els seus mòbils i bàsicament està basat en Android, però amb els serveis i aplicacions de Huawei. I també permetia instal·lacions d'aplicacions d'Android.
Doncs aquest Harmony OS tindrà un altre canvi en les properes setmanes, i aquest proper canvi serà que s'haurà acabat també poder instal·lar aplicacions APK. A partir d'ara les aplicacions seran diferents.
Sí, sí.
Què vol dir això? Que, bueno, que fins ara teníem, hi havia molta gent que deia, a mi no em fa tanta por comprar-me un mòbil de Huawei perquè al cap i a la fi sí que no tinc la botiga de Google, però em puc baixar una aplicació d'allà on sigui, d'una altra botiga alternativa, i instal·lar l'APK. Doncs això s'acaba, perquè les aplicacions ja no seran APK, sinó que seran HAP. Suposo que és Huawei AP Application, no sé, no ha sigut un nom molt currat tampoc, eh?
Sí, això obligarà a tots els desenvolupadors tindre que portar específicament les seves apps a Harmony OS.
O sigui, si vosaltres sí, teniu una empresa o el que sigui, teniu, tenim aplicació per a Apple i tenim aplicació per a Android, doncs ara caldrà una tercera.
Sí, si realment voleu que vagi amb un Huawei.
Jordi, jo ho veig complicat, això, eh? No, sí. no sé quants mòbils nous té Huawei al mercat europeu o americà com per haver de desenvolupar una app per ells.
Sí, segurament a nivell de desenvolupament no serà gaire complicat portar aquestes aplicacions perquè el sistema és igual. Només és la compilació, no?, que es necessitaria fer per a aquests dispositius, però tot i això és una dificultat més que pot impedir, bueno, que aquest sistema s'acabi imposant, ni que Àsia sigui el país asiàtic, sigui un altre món.
I de totes maneres recordem també que per molt que se desenvolupin aplicacions noves, totes les que ja hi ha, moltes segurament quedaran perdudes, eh? O sigui que quan comprem un mòbil nou Huawei en els propers mesos no hi haurà la possibilitat d'instal·lar moltíssimes aplicacions.
Sí.
Bé, doncs no sé si és una bona o és una mala notícia això per la gent de Google, que un gran com és Huawei vagi abandonant d'aquesta manera Android, però no és l'únic, perquè Amazon diu que deixarà d'utilitzar també Android als seus dispositius Fire TV, aquests llapisos que es connecten a les teles, eh?
Sí, bàsicament els seus Android TV, els seus dispositius de televisió, pues tampoc no estaran basats en Android. Sembla ser que actualment Amazon està desenvolupant un sistema propi per tots els seus televisors Fire, pantalles intel·ligents i Stick Fire TV.
Doncs ja li hem ficat nom i tot, eh? Es diu Vega. No sabem si serà el nom final, de totes maneres tampoc és un nom que ens hagi de preocupar molt perquè ells comercialitzen sota el nom de Fire TV, amb això ja fan.
Sí, a més, diguem que aquest Vega serà ja un dels primers dispositius que anirà incorporat amb Olympus, la intel·ligència artificial que us hem parlat avui ja d'Amazon.
Doncs tot plegat és un canvi radical, un dalt a baix en el sistema de funcionament de tots els dispositius que tenen a veure amb Amazon, Jordi. Fan un canvi integral, eh? O sigui, es petaran l'Alexa i vindran amb un nou assistent, es petaran l'Android i ens ficaran aquest nou sistema anomenat Vega.
Sí. Bueno, canvis. Veiem que moltes companyies, potser pels motius que sigui, estan cansats una mica o tinguen les seves raons per abandonar Android, però... Bueno,
veurem tot plegat com es casa, també, perquè recordem que si el sistema operatiu és completament diferent, les aplicacions haurien de ser diferents. Veure si és que també els desenvolupadors d'aplicacions per a televisions hauran de fer també noves aplicacions per als Fire TV.
Sí, bàsicament això augmenta molt la fragmentació de sistemes i, bueno, complica una mica la vida als desenvolupadors i també als usuaris.
O potser els dona més feina als desenvolupadors també,
també,
eh?
També pot ser.
Anem a parlar d'altres coses. Anem a parlar de WhatsApp, perquè ha llançat una nova característica. No sabem si serà molt útil per a la gent, però us volem explicar que ha tret una funcionalitat per a xats de veu que és molt similar al que és el Discord.
Sí, WhatsApp està implementant una nova funció de xat de veu que és molt similar a l'aplicació Discord, que és per a grups grans. I és una nova funció que està dissenyada per ser menys disruptiva que una trucada grupal.
Clar, recordem que quan anem a fer una trucada, imagineu-vos que rebem una trucada i amb un grup que som 20 persones o més. Quina classe de trucada grupal seria aquesta, no? Una mica caòtica.
Sí. Bàsicament, amb aquesta nova funció, els xats de veu s'inicien silenciosament, sense cap so de notificació, amb una bombolla al xat que toques per unir-nos-hi.
No cal que tots els telèfons de tota la gent que està al grup comencin a sonar com a bojos, sinó que surt aquesta bombolleta i qui vulgui s'hi uneix, qui vulgui no s'hi uneix, però no és tan intrusiu, eh?
Sí.
Què vol dir això? Vol dir que a partir d'aquí els que no s'hi uneixin, o perquè en aquell moment no poden, el xat continua actiu, continuaran rebent missatges, continuarà funcionant tot el grup de manera normal, simplement hi haurà una conversa allà, sense molèstia, amb un racó, i sempre tindrem la bombolleta, pues una mica el que passa quan fan un live en altres xarxes, no? Que ens marca de que, a dalt de que s'està fent un live en aquell moment, i si volem ens hi unim, si no volem no ens hi unim.
Sí, podrem activar el silenci, penjar o enviar missatges al grup ràpidament, sense haver d'abandonar el xat de veu en grup. Uh-huh. Per tant, ens recorda molt com funciona Discord.
Doncs, Jordi, WhatsApp, que veiem que cada cop s'assembla més, sempre ho diem, a una xarxa social, eh? Ja no li falta gran cosa.
Sí, sí.
Això arribarà als... això s'implementarà a tots els grups que tinguin com a mínim 33 persones o més, de moment. Després ja veurem si fan algun canvi. Uh-huh. Doncs aquesta és una nova funcionalitat que us volíem explicar. També us volem parlar d'algú que s'acomiada. S'acomiada Omegle. Diu adéu després de 14 anys.
Sí, Omegle diu adéu després de 14 anys. Va començar el 2009 i és un curiós servei gratuït en què era possible conèixer gent a través d'internet mitjançant videotrucades aleatòries que connectava usuaris desconeguts al llarg de tot el món.
Recordem que Omegle va ser el primer, després va vindre el chat roulette i n'hi havia d'altres, eh? Uns sistemes que bàsicament el que feien era això: nosaltres activem la nostra càmera i el nostre micròfon, li donàvem a buscar un usuari per parlar i feia una espècie de random a través d'usuaris de tot el món per connectar-nos indiscriminadament amb un o amb l'altre, i la qüestió era descobrir nova gent per parlar-hi. Però després de 14 anys, tanca.
Sí, el seu creador, Leif K. Brooks, ha decidit donar carpetada a la plataforma que va crear quan tenia només 18 anys. Ha anunciat el tancament del servei i alguns de les raons o motius que ens ha dit estan relacionades amb el mal ús que s'ha donat de la plataforma, assegurant que l'estrès i les despeses que li genera lluitar contra l'ús malintencionat de la plataforma ha fet que no el pugui mantindre o no vulgui mantindre'l.
Mm-hmm. Recordem que són unes plataformes que bueno, molta gent ha acabat utilitzant amb finalitats sexuals, però ja va més enllà d'això. O sigui, hi ha hagut coses relacionades amb coses infantils prohibides i coses més serioses. Suposem que si tu fas una plataforma, pel que sigui, i els beneficis que et dona són molt menors que la de judicis que tens i mal de caps que tens per la policia, perquè la gent l'està fent anar pel que no toca,
sí, sí.
Quan arriba un dia de que ni que l'hagis creat quan tenies 18 anys i va ser la teva plataforma de llançament i el que sigui, doncs t'encances.
Sí, doncs, bueno, bàsicament tanque.
Doncs ja ho sabeu, Omegle tanca. Quedarà encara, suposem, el chat roulette a veure quant temps aguanta. I també us volem avisar de que Google començarà a eliminar comptes inactius a partir del mes que ve. És una cosa que us vam dir que segurament passaria. Ara us expliquem una miqueta què hem de fer si volem que el nostre compte, aquell que tenim aparcat allà perquè hi guardàvem unes fotos o uns correus, no desaparegui.
Sí, Google ja fa uns mesos que parlava de la possibilitat que comencés a eliminar comptes dels usuaris que ells identificaven com a actius. Cosa que es decidiria...
Inactius.
Cosa que es decidiria en base dels comptes d'usuari que no s'havien utilitzat durant els darrers 2 anys.
Doncs això, eh? Si fa 2 anys que no utilitzem un compte de Google, perquè el que hem dit, el tenim allà aparcat pel que sigui, perquè tenim correus vells que ens fa gràcia, o perquè el tenim emmagatzemant les fotos que vam fer fins a l'any 2018, per posar un fet. Doncs si fa més de 2 anys que no hi entrem a res, Google l'eliminarà directament i tot el que hi ha dins anirà a la paperera.
Sí, bàsicament un motiu dels que dona, pues, segurament deu ser per motius d'espai o de recursos, però també les contrasenyes, que no puguen ser utilitzades per fins maliciosos.
Sí, molts d'aquests comptes de fa anys no tenien contrasenyes tan segures com avui en dia. Recordem que ara estem a l'època de l'autentificació amb 2 passos, autentificacions biomètriques, contrasenyes que ens demanen que han de tindre majúscules, minúscules, puntets, arrobes... Anys enrere no, eh? Podíem ficar una contrasenya com 1, 2, 3, 4, 5, 6 i el compte tirava en banc.
Sí.
I alguns potser encara estan atrapats aquí.
Sí, per assegurar a Google que no elimina per accident un compte erroni o que sí que està actiu, la companyia ja ha començat a enviar correus electrònics als comptes afectats i també a les comptes de recuperació dels comptes afectats.
O sigui, si en el seu moment hi vau ficar el compte de recuperació del que esteu fent anar ara avui en dia, heu de rebre un missatge. De totes maneres, si en teniu algun i no us en refieu, entreu i feu qualsevol moviment. És la idea, eh?
Sí, bàsicament, podeu enviar-vos un correu a vosaltres mateixos i això ja és considerat un moviment.
Mm. O fins i tot entreu a qualsevol vídeo de YouTube des del vostre compte activat i feu un m'agrada a qualsevol vídeo, el que sembli.
O simplement crear, ni que sigui un blanc, un document docs.
Doncs qualsevol d'aquestes coses, Google considerarà que aquell compte s'ha fet anar i tenim 2 anys més.
Sí.
Bueno, segurament us demanarà fer algun canvi, per això quan entreu, rotllo, actualitza la contrasenya, que aquesta és insegura, alguna cosa així, si és que és un compte molt, molt vell. I també us volem explicar que des d'aquesta setmana els Reels i les publicacions d'Instagram ja es poden compartir només amb la llista dels nostres millors amics.
Sí, Instagram ha presentat la possibilitat de pujar contingut als feeds dels Reels de forma exclusiva i només a la llista dels nostres millors amics, igual que podíem fer ja amb els stories i les notes.
Doncs hi haurà molta gent que estarà més que contenta, perquè recordem que encara era una funcionalitat que quan la fèiem, doncs tothom la veia. I això hi ha gent que cada cop li agrada més sectoritzar.
Sí, sí, sí.
Per fer-ho, doncs, què és el que hem de tindre? Doncs el primer que hem de tindre és una llista de millors amics, no?
Sí, això és bàsic. Hem de tindre una llista on només hi ha aquestes persones que volem que veuen els nostres reels.
Vale, per anar a la funció, abans de compartir un post o un reel, hem de premer el botó Audiència i triar millors amics. Ja està. És així de fàcil. A partir de llavors podrem triar quan fem una publicació si hem marcat millors amics, només la veuran aquests, si no, la veurà tothom. Doncs aquestes són les novetats que us hem anat desgranant fins a aquest punt, punt en què entrem a la secció de videojocs i comencem parlant de breus. I ara la primera notícia, Jordi, que ens portes és una notícia que està molt bé per a Sony, però està molt bé també pels nostres oients. O sigui, que us recomano que l'escolteu perquè segurament us interessa. I és que Sony ha dit que ja ha venut 46,6 milions de PlayStation 5 en 3 anys.
Sí, no, a ningú se li escapa que la PlayStation 5 ha tingut un èxit aclaparador, tot i els seus problemes inicials de subministrament.
Estocatge, purament, eh?
Estocatge. És a dir, la gent volia comprar PlayStation 5, però no n'hi havia enlloc. La companyia ha aconseguit vendre ja, tot i aquests problemes inicials, 46,6 milions d'unitats de la consola, sumant una nova versió que ha tret ara, que no és més potenta, però sí més lleugera, bueno, una mica més bonica, etc. Sembla ser que, bueno, el procés de venda va començar al novembre del 2020 i això està comptat fins al 30 de setembre del 2023. Ha aconseguit vendre, només per posar-vos un exemple, el primer trimestre d'aquest any, 4,9 milions. Sembla ser també que ja no hi ha problemes d'estoc, tothom que vol comprar una PlayStation 5 està a la venda, per tant, està disponible en qualsevol tenda, i per tant, això també ha beneficiat a arribar amb aquestes xifres tan espectaculars.
Doncs sí, pel que ens expliquen i pel que es veu, si ara estem així, imagineu-vos com estarem després de la campanya de Nadal, perquè aquest any no hi ha problemes d'estoc.
Sí, aquesta campanya de Nadal d'entrada pinta molt bé per a Sony, per a la seva PlayStation 5, i com diu l'Oriol, no ha d'haver cap problema d'estoc.
Doncs imagineu-vos quines xifres manejarem d'aquí poquet.
Sí, sí, acabat l'últim trimestre de l'any.
Parlem també de Rockstar. La companyia de videojocs ha confirmat el Grand Theft Auto 6.
Sí, un dels jocs possiblement més esperats d'aquest 2024, i és que, per posar-vos un exemple, el Grand Theft Auto 5 va vendre a més de 185 milions d'unitats, que aviat està dit.
Doncs sí, va ser un èxit de joc. Qui no ha vist jugar, com a mínim, si no hi ha jugat, ha vist jugar, on ha sentit a parlar o ha vist ni que sigui la portada d'aquest joc, perquè és un joc, bueno, que ha traspassat fronteres, sobretot per la seva permissivitat, per la seva campanya oberta, per molts temes, eh?
Sí, bàsicament és un joc que ens permetia entrar en un món virtual, no?, fictici, però que nosaltres podíem fer el que volguéssim. Podíem ser els bons, els dolents, i teníem llibertat absoluta. Això, bueno, va ser un èxit aclaparador, per dir-ho així. Mm-hmm. És un dels jocs més jugats de tots els temps, i més venuts, també.
Doncs, que clar, que t'anunciïn que sortirà la versió següent, és una bomba.
Sí, per tant, bueno, s'està esperant un Grand Theft Auto 6, ja fa temps que se'n parla, i veurem en quines dates el podrem disfrutar.
Doncs segurament els rumors parlen del desembre, Jordi, perquè justament la companyia fa 25 anys. Bueno, sempre és una manera, sí, de celebrar-ho, no?
Sí, sí, estaria bé.
Esperem que estigui a punt, suposem que sí, amb el temps que han tingut, que no passi com altres, no?, que quan van sortir eren problemes per tot arreu.
Sí, esperem que surto ben depurat. Uh-huh.
I si esteu pensant en comprar o renovar gràfica, que sapigueu que AMD està oferint un regal que, bueno, és força suculent.
Sí, AMD ens ofereix o ens regala l'Avatar Frontiers of Pandora, un videojoc que ens el regalen per la cara, tant si ens comprem una CPU o una GPU de la companyia AMD. Per tant, tant si us compreu un processador Ryzen o una targeta gràfica Radeon, tindreu aquest regal.
Bueno, no qualsevol, eh? N'hi ha algunes per això, eh? Suposem que si ens comprem la més econòmica, el més petit, no hi serà.
Sí, per exemple, per posar-vos un exemple, de gràfiques necessitem comprar-nos d'una Radeon 6500 o 7600 en amunt, i amb processadors, pues, també un Ryzen 7.
Doncs, que mínim, no? Si et regalen, si et fan un gran regal, tampoc no comprarem la, el processador més justet.
Sí, comentaus finalment que aquest lot és vàlid per fer qualsevol compra realitzada fins al 30 de desembre. I fins a, del 30 de desembre fins al 27 de gener.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si esteu pensant en canviar CPU o GPU i esteu voleu apostar per a AMD, cosa molt habitual últimament ja, per què no aprofitar aquest marge de dates per aconseguir de passada aquest avatar Frontiers of Pandora completament gratis. I ara sí, dediquem minuts finals del programa a parlar dels jocs de la setmana. Una setmana que no és excessivament animada, però que sí que ens proposa algunes coses interessants. La primera d'elles que ens portes, Jordi, és Hogwarts Legacy.
Sí, us parlem d'un videojoc que segurament a molts us sonarà. Està basat, com el mateix nom indica, amb els videojocs de Harry Potter. Passa uns anys abans al centre d'estudis Hogwarts, on estudien els mags, i bàsicament aquest videojoc que ja havia sortit al mercat el tindrem ja disponible ara, en aquest cas, per a Nintendo Switch.
Mm-hmm. Doncs era previsible que arribés a l'ecosistema Nintendo un joc basat en Harry Potter, un joc que segurament doncs molts usuaris d'aquesta plataforma esperarien, i un joc que en el seu moment ja vam explicar com anava, una mica que ens transportava temps abans.
Sí, ens portava aproximadament 100 anys abans que estudies Harry Potter a Hogwarts, i bàsicament nosaltres som un nou estudiant de Hogwarts que ens veurem envoltats en una misteriosa trama. El jugador tindrà plena llibertat per moure'ns a peu o en escombra per tot el castell i els voltants, i podrem explorar cada un dels seus racons amb força llibertat. Per tant, coneixerem els professors, assistents de les classes, i podrem utilitzar tot tipus d'encanteris. Aquesta llibertat i aquestes aventures, no, èpiques i fantàstiques, doncs és una de les premisses, no, que el convertien en un joc amb força èxit a les altres plataformes.
Doncs Jordi, una manera, diguéssim, de fer-nos nosaltres del nostre propi Harry Potter, ser nosaltres del nostre propi Harry Potter. Més propostes d'aquesta setmana, Broken Roads.
Sí, us parlem d'un perdó.
Sí, Jordi, Broken Roads és un joc, explica'ns una miqueta del que va, perquè ens parles de certes referències, eh?
Sí, segons els mateixos desenvolupadors, és un RPG amb toc clàssic, basat en alguns on es recorda molt amb jocs com l'Oblivium, el Baldur's Gate, RPGs clàssics. Bàsicament ens situa en una Austràlia post-apocalíptica en què recorrerà l'àrid desert sense saber si la pròxima persona que ens creurem serà un amic o un enemic.
A mi m'ha recordat a Mad Max, això, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, m'ha vingut aquella imatge, eh? D'anar recorrent el desert amb el vehicle que puguem o el que sigui, i a veure què és el que trobarem i com ho afrontarem.
Sí, tot i això tindrà tocs de RPG, de rol, per tant podrem anar millorant i afegir armes, bueno, i agafar armes amb el nostre personatge. Per tant, em recorda, com molt bé hem dit inicialment, amb jocs clàssics, no, com el Baldur's Gate, amb nivell de rol o RPG.
Mhm. Doncs un joc que tenim disponible per a ordinadors i per a Xbox, un joc que surt aquesta setmana. La següent proposta, també recent sortida del forn, s'anomena Flashback 2.
Sí, us parlem d'un videojoc que va sortir fa més de 30 anys, o uns 30 anys, que s'anomena Flashback. Va sortir el 1992. I, bàsicament, després de 30 anys ha sortit la segona entrega, quasi res.
Suposo que estarà ben depurada i ben feta.
Sí, han tingut temps de sobres, i bàsicament és un videojoc que ens trasllata a un futur on aquesta aventura comença, l'aventura bàsicament on la va deixar la primera, i nosaltres som un jove agent del GBI, que és un Galactic Bureau of Investigation.
Sí, hem fet un joc amb l'FBI, no?
Sí, és un joc, som una espècie de policia de l'FBI on hem de realitzar investigacions, hem de combatre una invasió alienígena amb ajuda de la nostra arma i una intel·ligència artificial anomenada Aisha. Bàsicament, el joc original era un joc de plataformes, i sembla ser que aquesta nova entrega, tot i que els temps han canviat molt, també recordarà algunes parts de l'original. Per tant, també trobarem un joc, ni que sigui actualitzat, amb plataformes, puzzles, etc.
Doncs ja ho sabeu, un joc que a més tenim disponible per a, bueno, quasi bé tota màquina que hi hagi al mercat, eh?
Sí, aquest el trobem per a PC, Nintendo Switch, PlayStations i totes les Xbox, també.
Més propostes d'aquesta setmana, ens en queda encara un parell per repassar. La primera és Warhammer Age of Sigmar.
Sí, us parlem d'una altra entrega del Warhammer, i és que són molts els videojocs que surten basats en aquestes sagues dels clàssics jocs de taula Warhammer. Doncs bé, amb aquesta, bàsicament, el que està basat en aquest joc necessitem és un joc més arcade, no és un típic joc d'estratègia que disfrutem dels jocs de Warhammer, i amb aquest joc podrem controlar un dels quatre exèrcits disponibles. Haurem d'anar a conquerir els punts claus en el mapa de les nostres unitats, tenint en compte quines són fortes i febles en cada situació. Una mica el mateix de sempre.
Mm-hmm. Realms of Ruin s'anomena aquest Warhammer, de la Warhammer Age of Sigmar. Clar, és que, com diem, l'ecosistema Warhammer és enorme, eh?
Sí, sí.
Doncs un joc que tenim disponible per a ordinador, per a PlayStation i per a Xbox. I justament aquesta setmana, que podreu veure, per exemple, aquí al Cinema Balaguer, l'última pel·lícula del Mario, una altra de les propostes que ens arriba és Super Mario RPG.
Sí, una solució del Mario exclusiva per a Nintendo Switch, i bàsicament estem molt acostumats, no, a veure el Super Mario en exercir un munt de professions. Abans era més estrany i bàsicament basat en l'original Mario RPG que es va llançar el 1996, amb aquest Mario s'endinsa en el món dels combats per torn, classes, etc. Està basat en un estil de plataformes, amb un estil RPG també, de rol, i ara la seva remasterització estarà disponible per jugar en aquest títol per primer cop a Europa, ja que no havia arribat mai aquí la versió original.
Doncs Super Mario RPG, una proposta que, com diem, només està disponible per a Nintendo Switch. Sortirà aquesta setmana, però de fet encara no la tenim al mercat. Aquesta haurem d'esperar fins a divendres. I abans d'anar al nostre apartat del concurs, que ja hem dit que avui ja teníem prevista nova pregunta, una pròxima estrena. On hem de tindre el radar posat, Jordi, de cara a les properes setmanes?
Sí, us parlem d'un videojoc que encara estarà dins de sortir. Fins al 16 de gener del 2024 no el preveiem, però serà un joc basat en un dels clàssics dels videojocs de terror, com és el Alone in the Dark.
Doncs joc de terrors, terror de supervivència, survival horror, que diuen, eh?
Sí, trobarem acció i supervivència, i el que diu l'Oriol, que és el survival horror. Terror, misteri i monstres.
Doncs, ja ho sabeu, experiències de terror psicològic, combats, trencaclosques, tot el que s'ha de resoldre en aquests jocs per tal de sobreviure. Alone in the Dark s'anomena, un joc que, pel que veiem, està ambientat als Estats Units, de fa anys.
Sí, a la dècada dels anys 1920, i l'aventura ens porta a recórrer la mansió de Derceto, una llar per a malalts mentals, prenent el control de dos personatges, Emily Halfwood i el detectiu privat Edward Camp. Permet a l'usuari descobrir els misteris del llogater de les seves dues perspectives, que inclouen escenes i nivells completament diferents. Per tant, serà com jugar dos aventures diferents. Només que el joc tingui una mica de l'original, de l'Alone in the Dark, promet molt, i per tant estarem a l'espera de va ser un dels clàssics dels clàssics i un dels millors videojocs d'aquells temps. Ja parlem de fa molts anys, eh?
Mm-hmm. Doncs, ja ho sabeu, és un joc que no tindrem disponible fins al gener de l'any vinent. És un joc que serà esperat i nosaltres explicarem quan surti què tal ha estat la resposta, no?, i què tal es veu.
Sí, sí.
A veure què tal llueix, no, Jordi? Ja que ha d'estar molt ben elaborat, eh? Suposem.
Sí, va ser un dels primers videojocs que va sortir dintre del món del PC amb 3D.
Mm-hmm.
Un 3D molt, molt arcaic, però era un dels primers jocs amb 3D.
Doncs amb aquest joc que hem posat en el radar arribem ara sí al final del programa, però recordem que us havíem dit de que avui obríem una nova etapa amb el nostre concurs. Concurs que planteja nova pregunta, i de fet ja us han dit durant el programa, en una certa notícia, us han dit que prestéssiu atenció perquè us interessava, no?
Sí.
Doncs Jordi, perquè la pregunta va sobre el que parlàvem en aquella notícia.
Sí, us preguntem el número de PlayStation 5 que ha venut Sony en 3 anys.
Doncs això, Sony ha dit que fins a data de finals de setembre d'aquest any ha venut un cert nombre de videoconsoles, que no ens sembla malament, és un nombre que està força bé. Però així tot, heu de saber el nombre exacte, no us serveix allò de dir està força bé. Us donem quatre opcions i ja veureu que està força bé, n'hi ha algunes que potser les descarteu, perquè home, força bé no estaria, però n'hi ha d'altres que són molt factibles. Les quatre opcions, tenim 1 milió, que seria l'opció més baixa, i aquí anem pujant dels 46,6 al 58 i fins al 102. Tenim quatre opcions, per a tots els gustos.
Teniu quatre opcions, si no, torneu a escoltar el pi i sabeu la resposta.
Mm-hmm. Doncs, Jordi, de fet no cal que donem cap pista, però han dit que eren unes xifres que Sony podia estar contenta, que no eren unes males xifres. Jo quasi bé que potser la més baixa, potser quasi que no sé si entraria al paràmetre, eh?
Sí, sí, 1 milió quasi que queda descartada.
Doncs ja ho sabeu, però de totes maneres és una opció. La podeu marcar 1 milió, 46,6 milions, 58 milions, 102 milions. Per aquest forquilla us heu de moure. Anant a la pàgina web de Coms Online i participant al concurs. Amb això, ara sí, Jordi, posem ja el punt i final. Arribem al final del programa d'avui i ens trobem dimecres que ve amb més continguts.
Doncs pues fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Coms Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.